Doncs mira que avui és 1 de febrer i és el dia de la Candelària, però és que a més avui és el dia mundial de la lectura en veu alta i també és el dia mundial del galgo. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Com et deia, a meitat de la setmana, però començant més, eh? 1 de febrer del 2023, hores d'ara, pràcticament amb 6 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem assolit una mínima a la zona de Lleida d'entre 3 i 4 graus sota zero. A Balaguer s'han quedat a 3,5 sota zero, a les Borges Blanques a 4 sota zero, a Mollerussa 4,5 sota zero, 1 sota zero a Tàrrega i Cervera, 3 sota zero a Solsona, 4 sota zero a Sort, Trem i Pont de Suert han baixat fins a 6 sota 0, 6,5 sota 0 a la Seu d'Urgell i a Viella i 8 sota 0 a Arties. És, ja no sé, me sembla que el 12è dia consecutiu que tenim baixada de temperatures sota 0. Ara buscarem aquesta previsió meteorològica, ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També repassarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres el Cosme García amb l'entrevista Cosmopolita per, doncs ja saps, conèixer una nova persona. I també parlarem de llibres, tres propostes literàries de la mà de l'Anabel Ramos a l'espai de la llibrera. També ja ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs, parlem de les noves tecnologies amb el Jaume Sitjà i el David Casero, l'InfoCope Lleida, i a partir de 2:15, la nostra tertúlia amb veu de dona, amb la Laia Rogel, amb la Gemma Casal i amb la Cristina Cervera. En fi, des d'ara fins a les dues, ja ho veus, informació de casa nostra, amb gent de casa, amb gent de Lleida, i comencem, doncs, per buscar aquesta previsió meteorològica, perquè ens interessa saber quin temps farà. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que es mantingui el temps estable en general, amb cels poc nuvolats o clars, tot i que zones de la depressió no es descarten intervals de núvols baixos i també bancs de boira amb unes temperatures màximes avui de 16 graus a la Seu d'Urgell. La màxima serà de 10 graus a Lleida capital, de 9 a Balaguer, de 8 a Viella i també de 8 a Tàrrega. I si ens referim al vent, el vent serà fluix i de direcció variable, tot i que tindrem alguns intervals de vent de la component oest a zones de les comarques del sud. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem un dia de temps estable de nou a la província de Lleida i de cels poc nuvolats, tot i que durant el matí a zones de la depressió central s'esperen boires que podran ser gebradores amb unes màximes demà de 16 graus a la Seu d'Urgell, de 10 a Lleida capital, de 9 a Balaguer i a Viella i de 8 a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 8 hores i mitja hem estat sota zero a la ciutat de Lleida i hores d'ara el Servei Català de Trànsit no reporta cap problema a la xarxa viària lleidatana. 12:23 minuts, bon moment per buscar l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Bé, comencem parlant de successos i d'un relacionat amb la sensació de seguretat a la ciutat de Lleida. Aquella bandera de la seguretat que sempre hem extès i que sempre hem dit i que darrerament les xifres s'entesten en dir que no, que no, que tots els problemes pugen i han pujat a la ciutat de Lleida. Aquesta és nova. Un home de 41 anys va ser assaltat diumenge a la matinada a la intersecció entre l'avinguda Prat de la Riba i el carrer Pi i Margall per un grup de 4 o 5 joves que el van deixar inconscient estrangulant-lo per l'esquena per robar-li la cartera i un mòbil valorat en més de 1.000 euros. La víctima va recuperar la consciència minuts després amb l'ajuda d'una parella que el va assistir i que va trucar als Mossos d'Esquadra. És la primera vegada que transcendeix un robatori amb aquest mètode a la capital del Segrià. L'home, l'afectat, ha explicat que quan ja marxava cap a casa, després de sortir d'una discoteca, se li van atansar per darrere 4 o 5 joves i un d'ells li va demanar una cigarreta. Quan li va donar, un altre va cridar a per ell i ja va notar un cop al cap i com li envoltaven el coll amb un braç asfixiant-lo. No va poder cridar ni defensar-se i va caure inconscient a terra. El segon que recorda és estar molt atordit i que una parella l'estava socorrent. Bé, una de nova, que no coneixíem a Lleida i que ja coneixem. El qual no vol dir que no hagués passat, eh? Simplement que no havia transcendit. És comença a ser ja una pena que no puguem gaudir dels moments de lleure de manera tranquil·la. Si ets una dona, una noia, doncs per les raons evidents que ja fa mesos i anys que venim denunciant. Però ja si ets una ciutadana o un ciutadà qualsevol, per aquestes altres històries d'inseguretat. Ara te n'explico una altra. La gran Generalitat de Catalunya que vetlla per nosaltres, per la nostra seguretat i el nostre benestar, que intenta, doncs, aplicar-nos tots els impostos que troba per fer-nos la vida més fàcil i més segura, obro cometes, espero que haguis notat la ironia, tanco cometes, avui entra en vigor un altre dels amics de la Generalitat de Catalunya. Fa uns mesos, un patinet, una sola vegada, es va incendiar dins d'un tren de Rodalies. No va passar res, ningú va prendre mal, ningú es va intoxicar, pràcticament no hi va haver danys materials, però la reacció de la Generalitat, que escolta, està aquí per protegir-nos, per sobre de tot, va ser, mira, saps què? A partir de l'1 de febrer anem a prohibir l'entrada de tot patinet elèctric a qualsevol transport públic. Parlo de patinets només. D'altres artefactes elèctrics es veu que no. I per què això? Doncs perquè ara s'han concedit 6 mesos per reflexionar. Reflexionar, encarregar estudis, a veure què fem, a veure què no fem en nom de la teva i de la meva seguretat. No t'han preguntat res, eh? No t'han preguntat si et sembla bé o no et sembla bé. És igual. Escolta, en nom de la seguretat de tothom, anem a prohibir-ho. Mira, jo sé que potser a municipis doncs pot semblar anecdòtics, però a ciutats mitjanes i grans hi ha molta gent que es trasllada cap a la ciutat amb transport públic, que és el que ens diuen que hem de fer per evitar doncs, la contaminació, i llavors, un cop allí, jo em trasllado en transport públic amb el meu patinet, un cop allí, doncs em moc en patinet. Com ho farà aquestes persones? Tornaran a agafar el vehicle? I després d'aquests 6 mesos de reflexió i d'estudis, a què arribarem? A pagar una taxa per pujar... Perquè és que normalment aquestes coses s'acaben solucionant amb una altra aportació més o menys voluntària econòmica. Mira, si pagues una taxa pots pujar al tren amb patinet, sí o no? Francament, t'ho dic perquè per un costat ens estan parlant de... Escolta, deixa el cotxe a casa, mou-te amb transport públic, amb vehicles de mobilitat personal, i per l'altre, doncs, passen aquestes històries. En fi, que sàpigues, que des d'avui ja no pots pujar a cap transport públic amb un patinet. Parat, evidentment, parat. En fi, encara a la ciutat de Lleida. Des del passat 2 de novembre tenim en marxa el Pla Iglú a Lleida. Ja saps que és el pavelló 3, no és el lloc idoni, però és el pavelló 3 que s'adequa de Fira de Lleida perquè les persones sense llar puguin passar la nit a cobert i fora de perill per les temperatures hivernals. I que, a més, ja t'estic explicant que fa moltes nits que està glaçant. Doncs resulta que des de la posada en marxa s'han atès 380 persones, però hi ha també unes persones sense sostre que es neguen a utilitzar aquest servei. Són uns 25, segons l'Ajuntament, que malgrat no voler ser atesos pels serveis socials, estan controlats per la Guàrdia Urbana en cas que necessitin qualsevol atenció i que segueixen dormint al carrer. Jo no sé si existeix una normativa de que està prohibit dormir al carrer, però si està prohibit dormir al carrer, igual que no es pot anar nu pel carrer, hi ha una normativa que així ho diu, doncs escolti, no es pot dormir al carrer. L'Ajuntament et posa a la teva disposició un servei, que pot ser millor o pitjor, però vaja, sempre serà millor que dormir en una vorera. I segurament serà bastant més higiènic, en vista de la muntanya de robes i històries que s'acumulen a segons quins punts del casc antic de la ciutat de Lleida. Doncs, si hi ha una normativa que ho preveu, doncs ho sento molt. No hi vols anar? Doncs no pots dormir al carrer, tampoc. Però no s'ha fet res. Se'ls controla, la Guàrdia Urbana els controla, a distància, se'ls mira, els controlen, però no s'ha fet res. On sí que estan passant coses és a la zona de Pardinyes, on ja saps que s'estan enderrocant els silos per construir aquesta gran obra que ens n'hem avorrit d'ella abans de que ni tan sols es comenci a fer. No sabem ni quin aspecte tindrà, no sabem exactament ni per què servirà. Abans l'anomenàvem alberg, després ens van dir que l'havíem d'anomenar ECMO, i no sabem per a què serveix ni per què s'ha de fer, però és, sembla que sigui la gran obra d'aquests 4 anys de legislatura de l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida. Per fer això, ja saps que primer anava a anar amb un solar, on la gent no volia, però l'Ajuntament va dir que s'havia de fer allí sí o sí. Després, d'un dia per l'altre, doncs ara no, ara ja ho hem canviat de lloc, als silos de Pardinyes, que per fer-ho, en lloc d'aprofitar l'obra i adequar-la i fer un habitatge singular, doncs no, escolta, el tombem a terra i en fem un de nou. Que així val més diners, perquè clar, no és tan fàcil ni barat fer l'enderroc dels silos. Doncs bé, ja saps que del primer dia d'enderroc es va paralitzar les obres d'enderroc perquè van anar uns veïns, van increpar els treballadors, van tirar ous, etc. Va ser anecdòtic perquè l'endemà es va reactivar l'enderroc i així segueix. Doncs ara les entitats ecologistes Ipcena i CEO BirdLife han exigit al director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilaur, que paralitzi les obres de la sitja de Pardinyes abans del 5 de febrer si els treballs d'enderroc no han conclòs. Alerten de l'impacte greu que rebria la colònia de cigonyes amb 10 nius a l'edifici adjacent que no està afectat per l'enderroc. En fi, sigui com sigui, no sé si al final ho tiraran en van o no. I també t'explico que l'exportació de fruites i verdures de l'Estat va caure un 10% el 2022. Els productors alerten que les limitacions ambientals, la meteorologia i la inflació marcaran aquesta propera campanya.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja t'havia avisat. Mira, mai millor dit. Jo t'havia dit que estaria el Cosme amb nosaltres. Estem a la meitat de la setmana i el que fem és conèixer una nova persona a l'entrevista Cosmepolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Jo, quan acabes l'informatiu, el tiempo i totes aquestes coses, estic aquí preparat.
Oh, clar. Sí.
Mira, a més que ja pràcticament has desmuntat el pessebre i tot això, perquè ara és quan arriba la Candelera i quan arriba Sant Blai és quan se desmunten els pessebres.
Això em van dir... Ho vaig aprendre la setmana passada, ho vaig aprendre. Aviam, ja m'ho havia explicat una vegada el Joan Bellmunt fa molt temps.
Més d'una vegada, si tu has anat a escola amb el Joan Bellmunt, o sigui... quan tenim una notícia d'aquest tipus, en qui hem d'emparar-nos? Sí, amb el Joan Bellmunt.
Totalment.
Abans ho fèiem la Carme Torres i el Romà Sol també. Bueno, però ara doncs, és el Joan Bellmunt que ens informa.
Sí.
Pues mira, demà és el dia de la llum que celebren els romanesos ortodoxos, però jo t'he de dir que primer ja saps que és la Candelera i Sant Blai. Uh-huh. Saps què és la Candelera, no?
Sí.
Anaves a buscar la candela aquella, la ficaves i te guaria.
Bueno, jo no, m'ho han explicat, jo no ho feia.
El teu avi.
Sí, però jo no ho feia.
Ta mare va arribar a fer-ho.
Sí.
També. I no anaves a beneir el dia de Sant Blai?
No, ho feia la padrina.
Però també deia que estava beneït, no?
Igual. Home, evidentment, a l'hora de dinar, sí.
I ficaves un bollo de pa d'aquell, sí, que tenia a la finestra sempre perquè les tempestes no vinguessin a casa nostra.
Sí.
Recordes això, eh? Avui hem fet de Bellmunt. Te porta una persona molt interessant per mi. Mira, jo la vaig conèixer a la parròquia del Carme, allí fent teatre, no? Compartíem una mica el saló parroquial amb la persona que ara està aquí a la seva comunitat. Ell és el padre Daniel Simón i ens acompanya perquè és precisament ortodox de l'església romanesa. Bienvenido y buen mediodía.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, además estás contento. El otro día estaba allí el señor obispo. Hicisteis la plegaria por... por la unidad de las religiones, ¿no?
Y de los cristianos.
Los cristianos, especialmente, ¿no? ¿Qué tal? Fue bien, ¿no?
Pues una experiencia muy bonita, como siempre.
Invitaste a la gente a tu casa.
Sí, claro.
Una casa muy bonita en Paseo de Ronda ahora, ¿no?
Bueno.
Inacabada, pero bueno.
Inacabada. No hay es más que siempre no hay vemos más lo que no hay... falta.
Es que lo has cogido en un momento que no hay dinero para poderlo hacer, ¿no?
Bueno, no hay dinero, pero tampoco hay mucha fe.
Bueno, yo creo que esto
cuando,
es...
Cuando falta la fe, falta el dinero.
Fe sin obras es fe muerta, ¿no? Dicen.
Sí.
Muchas experiencias. ¿Cuándo llegas tú aquí a España?
En 2006. Sí, en octubre.
En octubre.
Al final de octubre.
¿Te vienes con toda la familia?
No, primero llegué yo, solo, y dentro de un mes llegó mi familia.
¿Qué familia tienes?
Una esposa y 5 hijos.
¿5 hijos?
Sí.
Y entre ellos, para mí, uno que es maravilloso, que es intelectual, que ha acabado la carrera de teología, ¿no?
De teología y de arquitectura.
Ya no, es un crack, tienes un hijo que es un crack.
Sí.
Haces muchos amigos aquí en Lleida y te integras en la parroquia del Carmen y os dejan los bajos a la parroquia del Carmen.
Es verdad, es verdad. Y tengo muchísimos amigos aquí porque he tenido la suerte de encontrar buena gente.
Cuando llegas hay un sacerdote que, bueno, a ti te quiere como un hijo. Y se lo demostráis cuando fallece. Es el padre Juan.
Sí.
Juan Mora, para vosotros, significó mucho, porque solo ver el homenaje que le hicisteis, nunca habían entrado coronas en la catedral de Lleida. Y por ver lo que hicisteis en la inmigración, permitieron que entraran las coronas. Fue motivo para ti, ¿no?, estar con el padre Juan.
Sí, bueno, el padre Juan era una persona especial. Siempre tenía algunas cosas que te tocaban el corazón. Por ejemplo, cuando se murió mi padre, dijo una cosa que a mí me impactó. Siempre he pensado que puedo ser tu hermano mayor, pero nunca que puedo ser tu padre. Eran del mismo año con mi padre. Entonces, yo lo sentí como mi padre. Él pensaba que es mi hermano. Pero de verdad que durante 10 años de convivencia en Carmen se mostró como nuestro padre.
Precisamente uno de los momentos más impactantes quizá fue el homenaje que se le hizo cuando ya estaba muy enfermo, precisamente ahí, en Paseo de Ronda, donde sí. Tenías la sede que se empezaba aquello a construir.
Bueno, no era idea mía, era la idea de nuestro obispo.
Obispo Salvador.
Sí, el obispo Timoteo de España y Portugal, dándose cuenta de la contribución que la tenía el padre Juan en adquirir aquel edificio y en comprarlo, en todas estas cosas, el obispo le mandó la más alta distinción que se puede dar en nuestra iglesia a un sacerdote, la cruz obispal.
Estábamos presentes, y además hasta la gastronomía. Madre de Dios, cuando os ponéis allí en el plan gastronómico, lo que llegáis a hacer, ¿eh?
Sí. Sí, recuerdos de nuestro país.
Por cierto, que aquello era del Incasol, ¿no? Me parece que lo firmasteis con Isidre, sí, Gavín, con sí, Isidre,
sí.
Gavín, ¿no fue?
Sí, sí. Era un edificio de Incasol y teníamos la suerte de comprarlo nosotros.
Hablemos un poquito de ti. ¿Eras buen estudiante tú o no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Como tus hijos, como tus hijos.
Bueno, de hecho yo nací en una región del norte de Rumanía, una región agrícola, Maramureș, se llama. Es una región con muy buena gente, pero no hay muchas facultades ahí. Entonces empecé mis estudios en el seminario de Cluj-Napoca y luego en Sibiu, la facultad de teología.
Algunos se preguntarán, bueno, y está hablando del rumanés ortodoxo y tal, ¿qué diferencia tienen los rumaneses ortodoxos con los cristianos católicos aquí en España?
Bueno, siempre cuando hablo de las diferencias, me gusta hablar de las cosas comunes. Empezaré con las diferencias, pero estas no son muy importantes, porque sabemos que el año del cisma, 1054, fue el año de separación más política entre las dos regiones del imperio. La oriental se nombraba desde entonces ortodoxa y la occidental católica. Entonces, a partir del 1054 se buscaron las diferencias y los ortodoxos se dieron cuenta que hay 4 diferencias mayores entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Primero, el papa no es el jefe de la iglesia ortodoxa. Segundo, la Iglesia Ortodoxa celebra siempre la Eucaristía, la liturgia, con pan, con levadura, no con hostia. La tercera, no tenemos el dogma del purgatorio. Y la cuarta, el dogma filioque. Filioque viene del latino filio, que significa hijo. Entonces hay un añadido en el credo nicio-constantinopolitano que lo pusieron los occidentales a partir del siglo VIII, que dice que el Santo Espíritu proviene del Padre y del Hijo. Este y del Hijo, este añadido, nace un dogma. Estas son las cuatro diferencias mayores, pero tenemos muchísimas cosas en común. Tenemos siete sacramentos, sacerdotes ordenados, iconos.
Bueno, pero yo, por ejemplo, si voy a la misa vuestra, son muy largas, ¿eh?
Es que...
Y encima sales con las rodillas...
Bueno, el esquema de la misa es el mismo. Lo que pasa es que nosotros la hacemos más fastuosa. Por eso dura tanto.
Ya.
Sí. ¿Y los cantos? Hay una ceremonia.
¿Cantos?
Sí, cantos, sí, rezos.
Vosotros jugáis con las iconografías, ¿no?
Sí.
Sí, porque yo tengo recuerdos en mi museo que ni tú mismo has visto, que me han regalado gente tuya, pequeñas iconografías,
sí,
porque con ello disfrutáis muchísimo, ¿no? Es precioso lo que tenéis.
Sí, es que es nuestra forma de ser. Nosotros entendemos que los iconos son ventanas hacia el cielo. Viendo las personas representadas en los iconos, vemos el cielo. Como los santos pueden llegar a ser hijos de Dios con el Espíritu Santo en ellos, nosotros también tenemos que seguir este camino.
Por cierto, ¿eres un buen cocinero o no?
Sí, me gusta cocinar.
Sí, porque sí, me han dicho a mí que haces muy buenos platos, ¿no?
Bueno, de vez en cuando.
Y hablando un poquito de la ciudad de Lleida, ¿qué es lo que te enamora? ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad de Lleida?
Pues a mí me enamoró desde el principio. La llegada aquí en Lleida fue después de hacer un pequeño inmersión en la ciudad de Nápoles, de Italia. Ahí me enviaron por primera vez, pero como que no se pudieron arreglar los papeles, luego me enviaron aquí. Entonces, viendo la vida de Nápoles y llegando aquí, he tenido la suerte de hacer una comparación entre una ciudad donde hay mucho terror, hay mucho espanto, donde cuando se oscurece nadie sale por la calle, y en cambio aquí en Lleida, donde la gente durante la noche paseaban por la calle mayor, muy tranquila. Es una ciudad que me enamoró desde el principio.
Además que tú has sido de los que has ido con sotana por la calle. ¿Te han dicho algo? ¿Has tenido algún problema alguna vez?
Bueno, había una anécdota.
¿Sí?
Que algunos jóvenes viéndome dijeron, pues mira, ha pasado desde hace mucho tiempo el carnaval.
Bueno, pero sin malicia.
Es una
sin
anécdota.
Malicia,
sí,
sin malicia.
Sí, no.
¿Has tenido alguna vez alguna amenaza o algo?
No, nunca.
¿Ni cuando habéis montado la nueva...?
No, nunca, nunca, nunca. La gente aquí es muy tranquila y muy respetuosa.
¿Y con las instituciones qué tal te llevas? ¿Con el alcalde, con el delegado de la Generalitat?
Muy
en este
bien.
Caso ahora hay una delegada, ¿no?
De muy bien, sí.
¿Colaboran?
Sí, sí, sí.
Además, el exalcalde frecuentaba mucho la presencia con vosotros, ¿no?
El señor Ángel Ross.
Sí.
Sí, sí, sí.
¿Tienes grato recuerdo de él?
Sí, porque era una persona practicante. Esto me gusta. Cuando veo que una persona cree en Dios y además cumple su palabra, es una persona de confianza.
Por cierto, ¿antes de tu esposa tuviste novias?
No.
¿Nunca?
Era la primera. No tenía tiempo.
¿Y cómo la conociste?
Pues éramos compañeros.
¿Ah, sí?
Sí, ella también acabó teología.
Bueno, es que esto en tu casa, lo de la teología, aquí cualquiera, es difícil hablar contigo y con tu familia, porque estáis en un muy alto nivel, ¿no? No hay familias que haya tanto teólogo dentro de casa.
Sí, es verdad, sí. Mi esposa también acabó la teología, las letras también. Mi hijo, teología.
Bueno.
Así que damos las gracias a Dios que podemos hablar entre nosotros.
¿Eres de aquellas personas que te gusta compartir con otras religiones y vas a fiestas de otra gente que no sea de tu cultura?
Pues nosotros, los ortodoxos, no somos proselitistas. Y tampoco pensamos que solamente nosotros nos vamos a salvar. Y cuando veo que algunas personas viven una religión, me doy cuenta que son personas espirituales. Y para mí esto es muy importante.
Y yo siempre digo lo que me decía mi madre, mira que aunque no haya nadie, te miran. ¿Quién te mira a ti?
Dios. Dios siempre me mira.
Porque vosotros siempre como iconografía jugáis con estas imágenes, pero ¿y de la Virgen qué?
Pues la Virgen es una persona muy importante en nuestra cultura. La ortodoxia siempre ha tenido a la Virgen como una imagen muy importante. Y los que piensan que en la religión ortodoxa la mujer tiene algunos deficitos o que no es verdad. La Virgen está siempre presente en nuestras liturgias y las mujeres, aunque no pueden entrar en el altar, tienen un trabajo muy importante en la iglesia. ¿Sí?
¿Eres mejor cantante o bailador?
Ah, no bailo nada.
¿No baila?
¿No? No.
¿Nunca?
Nunca.
¿Ni bailes típicos de tu...
No, 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 nada.
¿Y te has vestido del traje típico regional de tu país?
¿Desde cuándo soy sacerdote? Nunca.
¿Tus hijos?
Es que... mis hijos sí, y mi esposa también. Pero yo estoy muy orgulloso de la sotana.
No, no, es que es lo tuyo, ¿eh? Yo no te concibo sin sotana, tío.
Sí, es que...
¿Y sin barba?
La barba la tengo desde cuando me ordenaron.
Sí, 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 ordenaron. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente esto. Y por cierto, que siempre que traéis a alguno de vuestros jefes, también son hombres con mucha barba.
Sí, además que ellos son monjes.
Son monjes.
Todos los obispos ortodoxos son monjes.
Acabamos. Me conoces desde hace mucho tiempo. Hemos compartido muchas cosas juntos. Sabes que soy una persona que te admiro a ti y a tu familia. Ya fue mi hermano, ¿no? Tengo la necesidad de ir de vez en cuando al cementerio, arreglar el nicho, hablar con él, y esto me refortalece, ¿no? Esto me da fuerza, ¿no? Porque él siempre me aconsejaba muy bien, y además se comprometía él mucho, ¿no? Porque las personas que más lo necesitaban, los emigrantes, personas que en su casa habían tenido, inclusive lo tengo que decir públicamente, gays, lesbianas, travestis, toda esta gente que les buscaba muchos problemas a las familias, él iba y les convencía de muchas cosas. Su palabra llegaba muy profundo, ¿no? Y eso es lo que a mí me llenaba, ¿no?
Sí, y además he constatado que el padre Juan era como un imán, que sí, alrededor suya se agrupaba la gente buena.
Bueno, pues tú eras uno de los que te tenían muchísimo cariño.
Por eso nos conocimos.
Por eso nos conocimos. Bueno, ya va, Ricard. Avui he portat una persona que molts no ho sabien, que per mi és un molt bon amic. I bueno, ja feia temps que li volia fer una entrevista, però com ara s'ha fet aquesta trobada, que han fet precisament d'espiritualitat, que va ser molt bonica a Passeig de Ronda, doncs dic, bueno, seria el moment de portar el padre Daniel.
Molt bé.
Tu ho coneixes?
No, no, no.
Havia sentit parlar?
Sí, però no ens coneixíem, no.
T'ha agradat?
Sí. Sí, sí.
És curiós, no?, de saber també com pensen, veus, l'important...
Per mi, o sigui, jo conèixer persones i conèixer cultures i conèixer és una cosa que ja saps que m'agrada.
T'enriqueix moltíssim.
Sí, sí.
Pues ja veu, Ricard, sempre busquem pluralitat i variopintes entrevistes.
Molt bé, perfecte. Cosme, que acabis de passar bona setmana.
Ah, tinc una entrevista pendent, a veure si t'agradarà.
Vinga, va.
És una que és un senyor de Lleida i tal, que l'ha nombrat subdelegado del gobierno en Tarragona, que és de Lleida.
Ah,
pues vinga, ràpid, va. És notícia. Va ser, fa dos dies va ser proclamat.
Cosme, cuida't.
Que vagi molt bé. El sí és sí, ja veus que no és el sí,
no,
és sí.
No,
eh?
No.
Ja veus que ja, tira atrás estos. Ala, adiós.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, a camí cap a la una de la tarda, a la meitat de la setmana, els dimecres, parlem de llibres amb la llibrera. I ho fem amb l'Anabel Ramos, que és la nostra prescriptora de llibres. És bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, és també recomanadora de llibres, o recomanadora de lectures. És una persona que tu li pots dir, escolta, que jo vull llegir i no sé què llegir. Ella et dirà, escolta, comença per aquí i a veure què tal. I cada dimecres la tenim aquí a la ràdio. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Com estàs?
Bé.
M'he deixat lo d'estiradora de fils i una altra història. Què et vaig dir l'altre dia?
Ai, no me'n recordo. Però lo de l'estiradora de fils avui ve al cas, eh?
Ah, mira, doncs avui és estiradora de fils també. I sí, jo crec que li vaig ficar un altre títol i ara no recordo.
Sí.
Anabel Ramos, de què em vens a parlar avui?
Doncs mira...
Avui és d'actualitat.
Avui, sí, és d'actualitat.
I a Lleida.
A Lleida, i també és una mica de viatge en el temps, al passat.
Ah.
Sí, perquè hi ha una lectura que volia recomanar fa temps i, bueno, com que hi ha moltes coses per llegir, a vegades costava d'encaixar, que és un llibre que es diu El Camino, de Miguel Delibes. Ah. Aquest llibre va ser el primer que em vaig llegir ja... bueno, jo era jove, igual tindria... Bueno, joveníssima, 11 anys o així... 11 o 12, i va ser la primera novel·la que me van regalar d'adults, val?
I clar, amb 11 anys potser era massa...
No, jo llegia moltíssim.
Ah,
i la veritat
o sigui que et ve de lluny, això, ja.
Sí, me ve de molt lluny, de molt, molt, molt lluny, de molt, molt petita. I la novel·la juvenil, doncs, que se m'havia quedat ja com a petita. A més, a mi la fantasia, diguéssim, que no és el que més m'agradava, i aquesta novel·la, que va ser la primera que me van regalar d'adults, me va obrir un món a la novel·la d'adults de... Ostres, és flipant, no?
El Camino.
El Camino, de Miguel Delibes. És una novel·la molt costumbrista, a més d'un senyor que es diu Miguel Delibes, o sigui, que no tenim res en comú, no hi havia res
que... Ja, però quan et diuen Miguel Delibes és com... Espera, que m'assec, eh?
Sí, clar, és un senyor... Era un senyor escriptor.
Sí.
I aquesta novel·la me va encantar. El protagonista del Camino és un nen... que té 11 anys i viu en un poble. Llavors explica, bueno, explica el camí, no? El seu camí era quedar-se allà, al poble, mm-hmm. No? I està molt bé, perquè parla... o sigui, està explicant la seva vida al poble, els personatges que hi ha al voltant seu, no? Tots els amics. Ell se diu Daniel, i Daniel el Mochuelo, li diuen... El seu pare és formatger, fa formatges, i una cosa que me va quedar molt impactada del llibre és que ell explica com el seu pare tenia les ungles sempre negres, no? I no entenia que fent formatges, que són blancs, amb la llet blanca, mm-hmm. s'acabessin convertint les seves ungles, bueno, les seves ungles
sí,
negres.
Sí.
I una cosa que me va impactar molt. És un llibre que me va agradar moltíssim,
molt
que recomano molt... Doncs això, per adolescents que ja estan en un altre moment i que volen llegir coses ja d'adults, i per a tots els adults del món, Miguel pues Delibes.
Camino.
I per què vull recomanar El Camino de Miguel Delibes? Doncs perquè el divendres fan una obra de teatre a la
Llotja,
que és Senyora de Rojo sobre Fondo Gris, de Miguel Delibes. És una adaptació d'aquesta novel·la, que la fa José Sacristán, i aprofitant que feien la obra de teatre, doncs m'he llegit Senyora de Rojo sobre Fondo Gris, que no me l'havia llegit mai. I és una meravella, és un monòleg d'un senyor que té una mica de tints autobiogràfics, val? Perquè hi ha coses que s'assemblen molt a la realitat del Miguel Delibes o les experiències que ell va passar. És un monòleg que ell... està esperant la seva filla, que acaba de sortir de la presó. Estem a Espanya 1975, temps molt convulsos, no? I la seva filla, les seves dues filles estan empresonades per qüestions polítiques. Llavors, una d'elles surt de la presó i ell li explica tot el que ha anat passant durant aquest temps que ella ha estat a la presó i també rememora al mateix temps la seva, com va conèixer la seva mare, no? A la mare de la filla, no? A la seva dona... Com era la seva dona, l'amor que se tenien, el vas veient en la descripció que fa d'ella i en com parla d'ella, i aquesta dona com acaba... Bueno, té un tumor, no? Li detecten un tumor al cap i com acaba morint. I llavors ell explica durant aquest temps, o sigui, li està explicant a la seva filla tot el que s'ha perdut, diguéssim, durant el temps que ha estat empresonada. El llibre és una meravella, o sigui, és un cant a l'amor de parella, sòlid, ferm, arrelat i tranquil, i és meravellós. A més, també parla d'art, perquè ells vivien a Valladolid, perquè de fet, Miguel Delibes va néixer a Valladolid, el llibre està ambientat a Valladolid, i estaven... Diguéssim que les seves relacions eren també amb pintors, amb gent de la política, gent influent, val? I llavors hi ha un quadre que és La senyora de rojo sobre el fondo gris, que apareix un pintor amb aquesta novel·la que es diu García Benito, I jo buscant sobre aquest García Benito per veure si saber, bueno, per descobrir si realment existia aquest García Benito, efectivament, García Benito existia. Uh-huh. Era un pintor i va fer un retrat de la dona de Miguel Delibes, que és així, Senyora de Rojo sobre fondo gris.
Aquest divendres està a la llotja José Sacristán.
Sí, José Sacristán.
Que és el que li posa veu al protagonista,
al narrador.
Del llibre, eh? Mira.
Al narrador.
El primer beso, la medalla del salón de otoño, la boda. Durante los primeros meses de matrimonio, cada vez que discutíamos se ataba un hilo en el dedo meñique para recordar que estábamos enfadados. Yo la amaba tanto que habría sacrificado la falange de un dedo por acertar siquiera una sola vez en la vida. Y acabamos amándonos aquí mismo.
És la veu de José Sacristán.
Sí, és brutal. I saps què m'ha passat? Que quan llegia ara Senyora de Rojo sobre fondo gris, estava escoltant a José Sacristán.
Uh-huh.
Que jo no és que sigui fan d'ell, i l'he vist a moltes pel·lícules, però la seva veu, que és com una veu molt característica, tothom la pot reconèixer,
encaixa, no?
M'estava totalment explicant el llibre, uh-huh. M'estava narrant, m'estava llegint el llibre a mi en el meu interior.
Sí, sí, sí.
I ha sigut molt bonic, la veritat.
Doncs aquest divendres, ho teniu, si podeu anar-hi a la llotja, José Sacristán, però si no, sempre us quedarà el llibre.
Sí.
Senyora sí, sí. De Rojo sobre fondo gris, que, escolta, tu te'l llegeixes, tu li poses veu i tu te l'imagines.
Sí.
Les coses com siguen.
Miguel Delibes és un escriptor que... Bueno, volia parlar una mica d'ell. Miguel Delibes és un escriptor que va fer moltíssima obra, una obra, a més, molt sòlida. Va guanyar el premi Nadal amb La sombra del ciprés és alargada, que és la seva primera obra que publica, que és aquesta que porto que també aquí. La sombra del ciprés és alargada. I a partir d'aquí va començar a escriure moltíssimes. També hi ha una altra obra seva, aquesta. Bueno, aquesta està convertida en pel·lícula, La sombra del ciprés és alargada. Hi ha una altra obra que també s'ha fet en teatre, que és Les 5 hores con Mario.
Ah, sí, veritat.
Que en aquest cas també és un monòleg que fa una dona al seu home mort.
Uh-huh.
Li parla, interpel·la al seu home mort. I aquest que Senyora de Rojo, que és una meravella i que recomano moltíssim, i El Camino també el recomano moltíssim, i de fet me'l vull tornar a llegir perquè vull tornar a veure si recupero les mateixes sensacions que vaig tenir quan el vaig llegir.
No, i segur que encara trobes o experimentes algun racó que a la primera lectura no et va quedar, perquè
segur,
això passa, eh?
Segur, segur.
A més, aquests llibres que tenen tants matisos i són tan profuns,
sí.
És segur que hi ha alguna cosa que dius, ui, això no, o no ho vaig entendre així. O escolta, que a més, aquestes lectures, jo crec que també, tant com et va avançant la vida, com vas tenint més experiències... hi ha idees del llibre o frases o maneres d'explicar les coses que les entens de maneres diferents segons el teu estat d'ànim, segons les teves experiències o segons la teva edat, eh?
Sí, 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 totalment.
Que si ja us l'heu llegit i fa molt temps, li podem donar una nova oportunitat, eh?
Doncs sí.
Molt bé, doncs hem parlat de Miguel Delibes avui, amb El Camino, La senyora de Rojo sobre fondo gris i La sombra del ciprés és alargada.
Uh-huh.
Tot això ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida. No ens ha de fer por, no?, llegir Miguel Delibes.
No,
sí, clar, ara diem, Miguel Delibes, escolta, no. Jo no sé si tindré el nivell. No. És llegir i gaudir.
No, llegir i gaudir, exactament. Doncs... A més, té un vocabulari riquíssim.
Ho teniu a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí.
Molt bé. Anabel Ramos, escolta, doncs que vagi molt bé el divendres
ja
a la llotja, a veure si realment, clar, després de llegir el llibre i de veure aquesta obra de teatre, doncs es conjuga tot plegat, eh?
Espero que sí, espero passar-m'ho molt bé.
Una abraçada, Anabel.
Moltes gràcies, igualment.
I nosaltres que ens estem a punt d'arribar a la 1 de la tarda, esperem les senyals horàries. Senyora de Rojo sobre fondo gris, amb José Sacristán, que hem escoltat un fragment i l'Anabel t'acaba de recomanar el llibre amb el que està basat. Aquest divendres a les 9 al Teatre de la Llotja. Si vols les entrades, si t'ho pots combinar, ho tens a latracaevents.com. Latracaevents.com. Senyora de Rojo sobre fondo gris, amb José Sacristán sobre l'escenari.
és una d'aquelles persones, actriu o actor, m'és igual, que només la seva presència ja t'omplen l'escenari. En fi, sóc Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda, senyals horaris, després hi tornem al migdia de Cope Lleida, les noves tecnologies i amb veu de dona.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. El próximo 5 de febrero entrará en vigor la prohibición de la Unión Europea de importar productos petrolíferos rusos. Hasta hoy, España ha seguido importando crudo ruso porque se trataba de contratos que ya estaban cerrados antes del comienzo de la invasión de Ucrania y de las sanciones que se pusieron a Moscú precisamente por este motivo. El año pasado, las importaciones de petróleo ruso rondaron en nuestro país el 5% de todo el crudo que llegó a España. Este año se han quedado en un 1% del total. Es decir, nosotros no hemos tenido ni tenemos realmente una gran dependencia del petróleo ruso. En cambio, el conjunto de la Unión Europea sí. Y estoy pensando en países como Rumanía, Polonia, Bulgaria, Austria y la propia Alemania. Aunque España no tenga ni de lejos esa dependencia, no somos ajenos a lo que ocurre en el resto del mundo y el comercio de combustibles es algo globalizado. Es decir, lo que pagamos por la gasolina y por el diésel viene marcado por el precio que se fija del barril Brent en los mercados internacionales. Ahora mismo, por ejemplo, cotiza a $85, pero en los primeros meses de la guerra su precio llegó a estar mucho más alto, por encima de los 100. Lo que puede pasar a partir del domingo es una incógnita, pero desde el sector dejan entrever que tendrá consecuencias en el precio de lo que vamos a pagar todos en la gasolinera, aunque solo sea por una cuestión de oferta y demanda. Al cortar el grifo ruso, se aumentará la demanda en otros mercados y eso puede tener como consecuencia un aumento de precio del barril y, por tanto, del litro de gasolina y, sobre todo, diésel, que es el combustible que más importábamos de Rusia. Lo que parece que está garantizado es el suministro, ya que Europa en general y España en particular han hecho acopio suficiente de reservas desde que comenzó la guerra. Otra cosa es el precio, que ya depende de muchos factores. Solo un ejemplo. Turquía es el gran consumidor de petróleo ruso. Si Turquía compra ese petróleo y refina diésel que luego vende a Europa, eso podría relajar el mercado, pero ya veremos, es una incógnita. Y ya sabes que la incertidumbre lo que hace siempre es subir los precios. Pues con este escenario se acaba de desarticular en España una organización que se dedicaba a perforar oleoductos. Cavaban hasta 2 metros de profundidad para acceder a los tubos y con una manguera llenaban camiones cisterna. Hasta 2.600 litros lograron sacar en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y esto no es fácil. Es extremadamente peligroso y, de hecho, al encargado de pinchar el oleoducto le llamaban el cirujano, por aquello de que tenía que actuar con la máxima precisión. Bueno, pues el cirujano y sus compinches están ya detenidos, pero el caso no deja de ser una derivada curiosa de la escalada en el precio de los combustibles. Pues además de esto, hay otras noticias que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, los profesionales sanitarios de Navarra han iniciado este miércoles una huelga indefinida en reclamo de mejores salarios y menos carga laboral. Paros que los pacientes están notando muy poco por los elevados servicios mínimos que están fijados. En Cataluña, en cambio, los médicos han suspendido los paros previstos. Y todo ello mientras en Baleares, su presidenta regional, la socialista Francina Armengol, ha llegado a un acuerdo con sus socios nacionalistas por el que se exigirá acreditar el catalán a todo aquel médico o enfermera que quiera a trabajar en las islas. Tendrá un máximo de 2 años para aprenderlo. Y hablando de Cataluña y después de 3 meses de negociaciones, el PSC ha llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana por el que la Generalitat podrá sacar adelante sus presupuestos. Los socialistas niegan que se trate de un acuerdo de legislatura ni tenga su contrapartida en clave nacional. Y en Rabat esta tarde arranca la cumbre hispano-marroquí presidida por Pedro Sánchez y Mohamed VI, o viceversa. El El presidente del gobierno estará acompañado de 12 ministros, todos socialistas, pero ninguno del ala de Unidas Podemos. En paralelo, el seno de la coalición trata de llegar a un acuerdo para reformar la ley del solo sí es sí, que ha permitido, ya sabes, hasta el momento la rebaja de penas a 340 agresores y una veintena de excarcelaciones. Y hoy es el segundo día del Papa Francisco en la República Democrática del Congo. Esta mañana ha presidido una misa en el aeropuerto de la capital Kinshasa ante 2 millones de personas, que se ha celebrado además por el rito zaireño del misal romano. Esta tarde mantendrá un encuentro con varias personas que han sido víctimas de la violencia que azota el país. Y Monseñor Javier Martínez deja de ser el arzobispo de Granada. El Papa ha aceptado hoy su renuncia, que presentó al cumplir 75 años. Le sucede desde hoy mismo el que era arzobispo coadjuntor desde el 1 de octubre, Monseñor José María Gil Tamayo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Betis y Barcelona cierran su primera vuelta en la Liga.
Quedan los partidos que se aplazaron por la Supercopa de España, el Real Madrid-Valencia de mañana y el Betis-Barcelona de hoy a las 9. El Barça busca los 50 puntos sin Dembélé, pero con Lewandowski. Y mañana, Real Madrid-Valencia. En el Real Madrid se han entrenado Tchouaméni y Carvajal. No han estado Álava, Lucas Vázquez y Mendy, que tiene para al menos 2 meses. Y a Carlo Ancelotti le acaban de preguntar por la superoferta de Arabia Saudí a Modric y a Benzema.
Primero, no pienso que vienen, porque no creo que necesitan mi consejo, no lo sé. Sé que leyenda del Madrid tiene que quedarse en el Madrid, lo que pienso yo. Tiene que parar en el Madrid. Estamos hablando de dos leyendas.
En el Valencia, con Boro en el banquillo, ha terminado una dura rueda de prensa con presencia de la presidenta Lei Jun y el director deportivo Miguel Ángel Corona, al que Rafa Villarejo le ha preguntado por los motivos de la marcha de Gattuso.
Gattuso no es una cuestión de arrojar la toalla, es una cuestión de sentimientos. Fue muy transparente en el análisis que hizo sobre la manera, posibilidad de cambiar la situación y de darle la vuelta a la situación, pero no fue una cuestión de sentimientos, de transparencia, de honestidad, en el sentido de cómo veíamos y se llegó a ese mutuo acuerdo. Fue un mutuo acuerdo.
Ha confirmado también que no buscan entrenador, será Boro, y la presidenta ha dicho que no han recibido ofertas de venta del club y que no quieren venderlo.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida, dimecres, meitat de la setmana, i comencem més avui, 1 de febrer del 2023. Hores d'ara, llueix el sol sobre la ciutat de Lleida i fregant ja els 8 graus i mig positius. Avui ens hem quedat a 4 sota 0 a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem la previsió meteorològica que ens arribarà des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb la veu del Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que es mantingui el temps estable en general, amb cels poc nuvolats o clars, tot i que a zones de la depressió no es descarten intervals de núvols baixos i també bancs de boira, amb unes temperatures màximes avui de 16 graus a la Seu d'Urgell. La màxima serà de 10 graus a Lleida capital, de 9 a Balaguer, de 8 a Viella i també de 8 a Tàrrega. I si ens referim al vent, el vent serà fluix i de direcció variable, tot i que tindrem alguns intervals de vent de la component oest a zones de les comarques del sud. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem un dia de temps estable de nou a la província de Lleida i de cels poc nuvolats, tot i que durant el matí a zones de la depressió central s'esperen boires que podran ser gebradores, amb unes màximes demà de 16 graus a la Seu d'Urgell, de 10 a Lleida capital, de 9 a Balaguer i a Viella i de 8 a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, fem una ullada a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
A punt per parlar de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero, però abans t'explico que a partir d'avui es prohibeix pujar patinets elèctrics al transport públic a tot Catalunya. La mesura arriba, com t'explicava, arran de l'explosió i incendi d'un patinet en un tren dels ferrocarrils, i la normativa, a partir d'avui, comportarà una multa de 200 euros. En alguns casos és pràcticament el que val el patinet o la meitat ja del que val el patinet. A la ciutat de Lleida, unes 25 persones que dormen al ras rebutgen pernoctar al pavelló 3 malgrat el fred. El barri antic alerta de petits campaments als carrers. Hi ha en marxa el Pla Iglú, al pavelló 3 de Fira de Lleida, des del passat 2 de novembre, i portem més de 12 nits glaçant a la ciutat de Lleida. Així tot, hi ha 25 persones que no volen moure's del carrer, que volen seguir dormint al carrer, que se'ls està oferint aquest servei de, almenys, pernoctar al pavelló 3 de Fira de Lleida. Ipcena i CEO BirdLife demanen parar l'enderroc de les sitges de pardinyes el 5 de febrer. Avisen que l'impacte de les obres podria afectar una colònia de cigonyes a l'edifici adjacent. De veritat que si al final s'acaba fent aquest ECMO, Albert, o digue-li com vulguis, déu-n'hi-do, podem fer un llibre o una sèrie, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Com darrerament, si t'hi fixes, a totes les, anava a dir grans obres o mitjanes obres, de la ciutat de Lleida, digue-li estació d'autobusos. Per exemple, per exemple, digue-li les bases. És que això ja dona per una sèrie de llibres. Que no s'hi ha fet res a les bases, però ara sembla que sí, que el 2024, o sigui, no ja aquest any, no, el 2024 igual hi tornem a fer un càmping, que ja el teníem en el seu moment, però ara el tornem a fer. O sigui, fixa't el que costa. Digue-li polígon de Torreblanca, 4 camins. Digue-li Torres Salses. T'hi vas fixant que el denominador comú és parlar molt, esbarallar-se tots, però no fer res? És que les altres ciutats s'estan espavilant. Ja fa anys que s'estan espavilant. I segueixen tirant endavant, d'una manera o d'una altra. Però tiren endavant. I segurament amb alguna cosa s'equivoquen. Però la sensació és que tiren en van. Aquí no tirem en van absolutament res. Al final ho judicialitzem tot, ens emprenyem tots, ens esbarallem tots, però no es fa res. Tot està aturat. Projectes tants com vulguis, estudis tants com vulguis, però tot està aturat. Fixa't, aquestes coses que t'acabo d'explicar, que serien grans obres per la magnitud de Lleida, refet, absolutament res. Res. Això sí, ara això... Per cert, tenim aixecats una pila de carrers a la ciutat de Lleida. I, per cert, si t'has de moure pel pont de Pardinyes, doncs ja saps, si ets habitual, doncs ja ho saps, que estan fent obres i s'anul·la un carril i, per tant, doncs se suma a la complicació de circular per altres vies de la ciutat de Lleida. Segueix també, doncs, a... Vaja, no sé, aquest laberint per esquivar les obres. És curiós perquè per fer les obres als carrers aquests principals, acumulem vehicles a d'altres carrers i queda tot empantanegat. El carrer principal perquè hi ha obres i els del costat perquè estan rebent el doble de trànsit del que haurien de rebre. En un altre ordre d'informació, l'exportació de fruites i verdures de l'Estat va caure un 10% el 2022, com ja t'explicava. Això ens afecta directament a les comarques lleidatanes. Els productors alerten que les limitacions ambientals, la meteorologia i la inflació marcaran, a més, la propera campanya. De fet, el director de Furcat, Manel Simón, ha demanat marge a l'administració per adaptar-se a les noves exigències als productors frutícoles. I parlant de productors, començarà la Fruit Logística, que és la fira de Berlín, que se celebrarà del 8 al 10 de febrer, i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural tindrà un stand on, doncs, estaran representades fins a 7 empreses lleidatanes que participaran d'aquesta manera indirecta al Fruit Logística, aquesta fira de Berlín del 8 al 10 de febrer. I acabem dient que l'Ajuntament de Soriguera recupera més de 200 metres de trinxeres de la Guerra Civil.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que parlem de noves tecnologies, ho fem a l'Info COPE Lleida, com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Ens trobes a infocopelleida.com, ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast. I avui, de què parlem, Jaume?
Doncs mira, comencem el mes de febrer amb una de les principals fires audiovisuals en marxa, ELICE, a Barcelona, no? És el preludi del Mobile World Congress, que a part doncs, d'aquesta fira doncs, també destacarem doncs, avui la presentació a la tarda del Samsung Galaxy S23.
I no es podien esperar a fer-ho al Mobile a Barcelona?
Bueno, com abans, com fiesta i tal, però bueno...
Sí, bueno, abans ho feien el diumenge abans.
Abans ho feien el dia abans.
Sí, sí.
Just el dia abans
del Mobile. Sí, sí, el dia antes, allí l'unboxing aquell, no, presentaven al fòrum, no?
Unpacket.
El Unpacket, sí.
Unpacket. No, el David Caseró.
Un munt de fotos, jo hi va tots els anys, sí. Ahí tengo...
Bueno, pues res, avui es presenta el Galaxy S23.
Doncs vinga, el xat GPT no para aquí de ser notícia perquè diuen que acabarà amb el Gmail amb els propers dos anys.
Bueno, després
en parlarem,
En parlem a la tertúlia perquè el món va canviant, eh?
Sí, sí, canvia molt ràpid, eh? Netflix per fi explica com impedirà el que és la pirateria en els comptes compartits. O sigui que també últimament estem parlant molt de plataformes audiovisuals, doncs venga, una més. Uh-huh. I no sé si ens quedarà més temps, però sempre deixo una notícia per la recàmera, depèn de com anem de temps. No la vull comentar perquè...
Si no la diguis.
Perquè després no arribem allí. Doncs venga, va, preparats per comentar-ho tot plegat, però per començar no volem deixar d'explicar aquests conceptes bàsics i l'efemèride. Aquesta setmana en l'apartat de concepte bàsic tecnològic expliquem el concepte parche o pegat. Informàtic.
Sí, sí.
Vale, perquè estic parlant...
La tinita.
Vale, moltes vegades sentim parlar, i això què és, no? Doncs ho explicarem. I com podeu veure, de temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki. Per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens transportes?
Pues mira, hoy nos vamos a ir hasta tal día como hoy, el 1 de febrero de 1972, hace tan solo 51 añitos, que Hewlett-Packard presentaba la HP35, considerada la primera calculadora de bolsillo. Señores...
51 anys, és molt a prop.
Años.
Sí, sí, Hewlett-Packard.
Sí, sí,
és una referència als anys 80. Ara, clar, una cosa és quan la van traure, als 72, però als anys 80 la calculadora emblemàtica era aquesta.
Sí, bueno, se desarrolló muy, muy rápido. Date cuenta que esta calculadora murió en 1975. Ya en 1975 empezaron calculadoras donde básicamente, además, habían duplicado la pantalla para poder mostrar muchos más caracteres. Esto acababa con... O sea, fue un cambio, la revolución fue bestial, porque al poder tenerlo en la mano, solo de unos cuantos, daros cuenta que en aquella época costaba, salió un precio de $382, y aún así se vendieron 300.000 unidades de ella. Pero claro, la revolución en las empresas a la hora de gestionar el cálculo fue tremendo. Daros cuenta que en esa época solo los bancos y ciertos gobiernos tenían lo que podíamos denominar los primeros ordenadores. Con lo cual, bueno, pues...
El resto de mortals no habían apedado.
Con la calculadora aquella de rodilla.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1972 amb tot un referent històric. Els anys 70, pel Ricard i el David, van ser els seus primers anys, no? Com si diguéssim, sí. Vull dir...
Totalment.
Nacimos con la llácola de doble pantalla en el 75.
O sigui que van néixer l'any de la calculadora, ja ho veieu. Doncs hem parlat d'aquest referent històric com aquesta efemèride. Doncs ara, per anar fent culturilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
Avui volíem parlar d'aquest concepte bàsic, el pegat informàtic o el parche que en diem, però quan diem informàticament, tinc de posar un parche, tinc de posar un pegat...
Han sacat un parche de seguridad.
Han sacat un parche.
Què carai és això?
A veure, intento explicar ràpido i sencillo el...
Posem una tireta o ens portem la pastereta, la pasta, pum, pum, i tapem el forat o com fem això?
El tema és, a veure, el parche informàtic, ojo, no solo és per temes de vulnerabilidades, és a dir, de que te puedan haver atacado o te estén pirateando, sinó que un parche informàtic puede ser para un error. Imagínate,
sí.
Nueva actualización de Excel y el copiar y pegar no funciona. ¿Qué ha pasado? Vamos a poner un parche. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen? Revisan lo que diríamos la pantalla Matrix, esa pantalla negra con letras verdes, ¿vale? Donde está lo que llamamos código.
Sí, toda la
programación. Exacto, entonces se va revisando y se ve, ¡ay, mira! Aquí en el código de la programación es donde está el error. Bueno, pues en ese trocito se reescribe o se pone un parche. A veces se puede reescribir, es decir, modificar lo que está mal. o a veces hay que poner un parche extensivo. Es decir, oye, si cada vez que te dicen sí, haces no, pues ahora te pongo un parche para que cuando diga no, diga sí. Y vuelva, haga el proceso, como al final son procesos tan rápidos y de tan milisegundos.
O corregir un error o afligir una cosa que se han dejado.
Exacto.
Que no funcione correctamente.
Exacto. Es decir, siempre podemos con ese parche añadir algo para que funcione o para evitar una vulnerabilidad. Oye, cuando nos atacan porque, mirar, han entrado a través de este fichero. Pues voy a ese fichero, cambio la configuración, lo limpio. Es decir, limpio además y borro el virus que hay y a la vez lo ponemos. Entonces, estos parches que se descargan y se actualizan, cuando hablamos actualización, se actualiza la seguridad, bueno, pues son parches que reescriben parte de nuestro código. Por eso siempre decimos, señores, hay que actualizar las actualizaciones oficiales, las que nos da Google, las que nos da Apple, las que nos da Microsoft. Todas estas actualizaciones hay que hacerlas hasta donde nos permita nuestro equipo, pero siempre hay que mantenerlo actualizado porque se reescriben muchas partes del código para errores y vulnerabilidades.
Pues venga, va, perquè avui reescriurem aquesta part de ràdio en aquest tros que ens toca cada dimecres. Ja ho sabeu, que si és migdia i estem a Cope Lleida, som els friquis tequis que estem en antena.
La tertúlia fric.
Ara sí, comencem aquesta tertúlia amb els temes que avui hem comentat. Només començant fent referència a una de les principals fires de l'audiovisual. Va venir d'Amsterdam l'any passat i enguany es consolida. Però què podem veure en aquesta fira? Pot ser que hi tindríem d'anar ja com a usuaris? Seria més atractiva que el Mobile World Congress?
Home, a nivell visual segurament sí. Segurament sí. De totes maneres, també et dic que el Mobile World Congress, si us recordeu les primeres cites que veu anar a Barcelona, o que vam anar, era tota una descoberta. Però després es va tornar pla. Es va tornar molt pla a nivell de coses noves d'un any per l'altre.
Bueno, pero es que fijaros, el tema es mi punto de vista. Venga, el punto de vista es otro. El punto de vista es, fijaros la tecnología, cómo ha invadido nuestra vida en todos los sectores y todos los aspectos, que estamos hablando de una feria que muchos pueden decir, oye, ¿y esa feria qué es, una feria nueva? No, es una feria de audiovisuales de toda la vida. Pero claro, hoy día unas gafas de realidad claro. Virtual es un medio audiovisual tremendo. Si encima se está hablando de metaversos, que es un medio audiovisual tremendo, ¿no? Entonces, de pronto, un congreso que era de, no de artes de cine, sino de las ciencias de esta parte de audiovisuales, hoy día una pantalla, tecnología al 1000% para disfrutarlo. Sí. Y toda la tecnología ha invadido este mundo audiovisual, donde ya las televisiones son ordenadores que llevan procesadores, llevan chips, todas nuestras televisiones inteligentes, como nuestro teléfono y nuestros tablets, ¿no? Entonces, precisamente, bueno, pues hay muchos jugadores, ¿vale?, que ya están, bueno, pues apostando por que ya que se ha introducido la tecnología, señores, ¿cómo no voy a presentar un Samsung S23 en esta feria? Fíjate, si esto es de audiovisuales ya, pero es que han visto el S23 lo que tiene para disfrutar de todo el medio audiovisual, donde Oculus está presentando sus gafas nuevas o donde incluso el propio Samsung también presenta unas gafas de realidad virtual, ¿no? Bueno, pues estos son los cambios que ha tenido o la evolución que ha tenido realmente el ISE. Y donde realmente, bueno, pues en el ISE estamos viendo cómo todos los players de lo que hablábamos, movilidad, Mobile World Congress, como decíamos, ¿no? ¿Dónde presenta el S23? En el Mobile World Congress. Pues no, lo presenta en el ISE y lo vamos a ver en el Mobile World Congress. Pero bueno, ya se está adelantando y se está recogiendo. El tema es que yo creo que es una feria para ir, para ver y para disfrutar. Porque realmente, al ser experiencias audiovisuales, ¿sí? Volvemos a la feria de la experiencia.
Y opnaba para aquí el tema.
Por mucho que veas y por mucho que escuches y por mucho que toques,
es que el mobile es muy importante hacer lo que te en el interior, porque estén parlant de xarxes, ¿vale? Estem parlant de potència de procés, estem parlant al final de comunicació interna, que l'experiència d'usuari, al final, tot això d'aquí, la part visible o la part tangible és mínima, perquè tota la potència està darrere. ¿Vale? Tot lo important està darrere. En canvi, aquí, l'experiència és brutal, perquè És tota tecnologia... la potència que hi ha darrere ens la transmeten visualment.
Estan, mira, lo dividen en 6 partes, ¿vale? Una parte de comunicaciones y tecnología educativa, ¿vale? Otra parte residencial, la parte de edificios inteligentes, la parte de multitecnología, es decir, cómo unir todo a través de la vista y el sonido, otro de audio exclusivamente, fijaos dónde va el audio, ¿no? Y suites de demostración de audio, señalización digital y DOT, es decir, cómo utilizar las comunicaciones para poder utilizar los medios audiovisuales digitales on-time, online, ¿vale? Y la parte de iluminación y staging, donde la iluminación y el staging ya lo están llevando máquinas de inteligencia artificial. Simplemente la luz que sacó Philips para poner detrás de la pantalla y según lo que recoge de los altavoces pone un ambiente otro, ¿no? Pues imaginaros eso llevados a la máxima exponencia, ¿no? En la parte de iluminación.
Crec, ja, ha fet anar la paraula aquella, intel·ligència artificial, ja.
Claro, bueno, es que, bueno... Bueno, hoy día que las maquinitas aprendan para que nos vayan dando servicios, pues es que es donde está trabajando la tecnología.
Crec que en els propers anys veurem el canvi que han viscut del telèfon mòbil tradicional de tecles als smartphones aquests tots de pantalla única i intel·ligent. Aquests 10 últims anys amb telefonia mòbil ha hagut un canvi com de la nit al dia. Amb el panorama audiovisual o en el nostre entorn audiovisual té d'haver un canvi del 100%. Qualsevol cosa, doncs, tindrà d'haver una pantalla, perquè, primer de tot, les pantalles baixen aquest cost i petitíssim, i després que tenim els sistemes per dotar d'informació visual, doncs, per l'usuari. Vull dir, tots els aparadors se preveu d'aquí a pocs anys que siguin una pantalla i que, a més de perdre temps i vestir i desvestir el maniquí avui en aquesta peça de roba, en aquesta en altra, tot sigui audiovisual.
Hauran de perdre temps redissenyant. Clar, llavors el temps el perdràs en un altre lloc.
Tot allò serà una pantalla, vale? O serà un sistema hologràfic, o serà el que sigui, tot serà audiovisual. I aquí té d'haver un canvi
ja
molt important.
Ja n'hi ha, Jaume.
A mi me mola lo de Minority Report.
Ja n'hi ha, d'aparadors que combinen... O sigui, jo he vist ja botigues que tenen dos aparadors, per entendre'ns. Un ja és una pantalla i l'altre encara mantenen... Parlo de roba, els maniquis amb la roba, doncs, exposada.
Crec que els propers anys veurem aquest canvi tecnològic que han viscut amb la telefonia mòbil, la veurem en el nostre entorn.
Bueno, veurem, perquè a més això no caldrà esperar massa. Jo crec que va tot ràpid.
Vinga, ens apuntarem pel proper any.
Pues venga, va.
Sí o no?
Sí, por supuesto. Sí.
Vinga, el posem aquí en el nostre...
El gener a l'ICE i el febrer al mobile.
Bueno, tot és el febrer, un al dia 1 i l'altre dia...
No, però además es fácil caminar por allí, que es todo plano.
Sí, ens coneixem perquè el lloc ja és el mateix. Vinga, va, pues... si a principi de febrer doncs, tenim l'ICE, a final de febrer tenim el Mobile World Congress i avui, com avançava el David, doncs, aquesta tarda Samsung presenta el seu Galaxy S23.
Sí, se va a San Francisco, los asiáticos se van allá a Estados Unidos a hacer una charla y donde, bueno, pues todo el mundo se puede conectar a través del Samsung
Unpacked. San Francisco, al norte de Silicon Valley.
Sí, a San Paquito allí para decir hola, somos los chinos.
Deixa'm posar una falca, perquè no l'he posat avui en el menú.
Dime.
Però Huawei als Estats Units ja està erradicat,
Sí, sí.
Està erradicat, tots els processadors, tot ha quedat... I per això Samsung se'n va allà.
Sí, sí.
Pot copsar aquest mercat.
Bueno, somos amigos, seguimos trabajando con Google, los datos siguen siendo de Google, más los poquitos que tiene Samsung con su Samsung Store y tal, y ya está, y todos felices. Samsung va a colaborar con todo el mundo, con todos, como si mañana liberalizan iOS, se ponen a fabricar teléfonos con iOS.
Sí.
Tenlo clarísimo. Date cuenta que hasta hace poco era el único fabricante o el fabricante más grande a nivel mundial de semiconductores, que lo sigue siendo, para que todo el mundo fabrique sus chips. Había un momento que Apple integraba o montaba pantallas de Samsung. Cada iPhone que se vendía, Samsung ganaba dinero. Es decir, es un fabricante y es un monstruo y no se va a dejar oportunidades. Quitada la falca, sacan sus S23. Tres nuevos modelos. El S23, que es el más normalito, por así decir. El S23 Plus y el S23 Ultra. Bestialidades de máquinas. Veremos a ver para qué se usan o realmente en el software y usabilidad y utilidades qué es lo que nos van a aportar. Porque si me dicen que un S23 Ultra va a venir con una RAM de 12 GB y un terabyte de disco duro, en el teléfono, o sea, 12 gigas de RAM. Ojo,
sí, que estem parlant d'un no, smartphone o d'un no ordinador.
D'un ordinador.
Estamos hablando
d'un ordinador potent.
Estamos hablando d'un ordenador que por menos de 1.800 euros no te compras. 16 gigas de RAM, ¿dónde vas? Es decir, o sea, es una bestialidad. Está claro que hace falta eso y más, tanto para mover, imagino que la gráfica, como para mover un terabyte. Y buscar un terabyte, pero ojo, dentro de un móvil como el S23 fino, ya vamos a tener un disco duro de un terabyte. Imaginaros lo que ya hoy día un terabyte está ocupando en nuestra vida tecnológica. Nada, un espacio muy reducido. ¿Qué significa esto? Pues que trabajar con 4K, con 8K, con este tipo de definiciones, cada día va a ser más fácil. Pero es que un terabyte en un móvil, dentro de poco, se nos quedará corto. Fijaros la gran diferencia. Decimos, uy, es que los teléfonos los necesitas con mucha memoria porque cada vez más pronto se me quedan sin memoria, claro. Si es que si vienen con una cámara 4K, tienes en resolución 4K y tal, date cuenta que hace 4 años, no hace más, hace 4 años, cada foto que hacías ocupaba 1,3 megas. Hoy día 4K te está ocupando 6 y 7 megas, una foto. Que es que te da para imprimirla en un edificio, en una pancarta de un edificio.
¿Y el vídeo?
Esa calidad te da. Bueno, y el vídeo es bestial.
Clar, és que el vídeo...
El vídeo en 4K...
Saps què passa? Que i ara ja no podem gravar a 1080, perquè sembla que estiguis fora de ona.
Sí, parece que se ve mal.
Tienes que gravar en 4K, i clar, això ocupa el que ocupa.
Vinga, va, ocupa el que ocupa. Ho veurem, bueno, aquesta, ho veurem aquesta.
Saps què passa? Que el Samsung Galaxy S23 serà una bèstia d'ordinador, anava a dir, imagina't, de mòbil, com bé deia el David. Ja no saben què fer per diferenciar-lo del de l'any anterior, doncs toquen algo de càmeres, toquen...
Por eso, vamos a ver la usabilidad, que es lo que nunca se le ha dado bien a Samsung. Decir, mira, hemos puesto esto porque se usa para esto, y que tenga sentido, ¿no? Vamos.
Bueno, al final són creadors de tecnologia.
Sí.
Ells creen i després el mercat ho decideix. Vinga, va, som-hi. Torna el tema estrella dels últims dies. Doncs el creador de Gmail assegura que el xat GPT acabarà amb el buscador de Google en menys de 2 anys. Brutal predicció.
O sea, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Claro, pero es que va a ser muy cómodo hablarle, porque directamente es que no hace falta...
Ja està. No em busquis la notícia, no em busquis el post, imprimís-me-ho, posa-me-ho allí o dis-me-ho.
Bueno, mira, et diré que jo he estat provant una solució de buscador amb el xat GPT, perdó, aquest incorporat, sí, i la veritat és que la idea de que substitueixi a tots els buscadors, inclòs Google, pren molt cosa.
Sí, està claríssim.
Tu li fas una pregunta amb la finestreta, igual que té Google, igual, tu li fas allí una pregunta, no, però en lloc de sortir-te un llistat de webs, t'explica, et contextualitza el que tu li has preguntat i et dona, a més, a llavors, uns resultats, uns enllaços. I, a més, aquests ja s'encarreguen d'anar a buscar a la web.
La bibliografia, com si dijéramos, ¿no? Es decir, te dice el porqué, te dice, mira, pues se supone que esto es así y aquí tienes bibliografía para ver.
Jo suposo que els laboratoris de Google deuen estar treballant amb una intel·ligència artificial igual o més potent, però...
El tema es que acabar con el buscador de Google lo que tiene es muchos negocios y muchos ingresos para Google. Entonces, si de la misma manera los resultados que me vas a dar van a ser pagados, pues es... vamos a ver. Clar. Bueno, lo veremos en su desarrollo, pero por supuesto que es una herramienta y es una herramienta indiscutiblemente genial.
Però això anirà ràpid, Jaume. Marxem, vols dir alguna cosa o no?
Bueno, si
venga, dices, va, corre.
Venga, va, un altre tema. Netflix. Que és Netflix, sí, sí. que bo, ja té la solució per la pirateria.
Venga.
I els contes...
Bueno, pirateria, escolta, pirateria.
Sí, clar, els contes compartits.
Que jo comparteixi amb el meu pare el conte de Netflix, escolta, no sé fins a quin punt és pirateria, però vaja.
Bueno, els contes de què són? D'ús personal o d'ús públic?
No sé, això han anat canviant les condicions d'ús. Com ho faran?
Bueno, dicen que se va a poder compartir la cuenta siempre que los usuarios convivan en la misma vivienda. Ya lo explicamos un poquito. Es decir, estos dispositivos o estos usuarios, al menos, tienen que reproducir algo cada 31 días desde la misma IP.
Des de la mateixa
vida. És a dir, clar, jo le doy un perfil a mi primo, i mi primo està en su casa i lo tiene en la tele de su casa. A ver cómo se trae la tele de su casa a la mía, la enchufa para que salgamos con la misma IP los dos una vez al mes. Es decir, una vez al mes se tiene que venir a mi casa
aquí la pregunta,
a enchufar la
aquí
tele.
Aquí la pregunta és, després en qui tallaran? El primo o a tu? Perquè, clar, qui sabran quin és l'usuari bo?
Bona pregunta.
Muy buena pregunta. Bona Creo pregunta, que tendremos que entrar a ponernos clar, como yo soy el principal. Yo soy el
primo. Oye, que yo soy el que te paga.
A veure si el primo ho utilitza més que tu i després et tallen a tu. Perquè pensen que el teu usuari està allà, no aquí.
Sí, sí. Bueno, esto ya lo dijeron en la noticia anterior. La noticia viene precisamente porque, mirad, lo primero, están perdiendo tantos usuarios que el CEO este mes de enero ha dimitido. Se ha ido de Netflix. Ha dicho, señores, no lo veo. A lo mejor no está de acuerdo con tal. Y esto lo que quieren hacer de acabar la piratería es que, bueno, es como todo. Son usuarios que no tienen. Y son usuarios que no los cobran. Solo con que un 0,6% de los usuarios que se les corte por piratería sean nuevos clientes, de 1 a 0,6 es un 60% de crecimiento, ¿vale? No lo tenían. Con lo cual, bueno, pues poco a poco tendrán que ir poniendo estas barreras y bueno, aquí las tenemos ya.
Veurem si es tradueix això.
Sentimos la noticia, no es cosa nuestra, por todos los que nos están escuchando, pero espavil.
Jaume Sitja, va, que ja està.
Nosaltres no farem pagar, continuem amb la mateixa quota de cada dimecres.
Todo gratis.
David Casero, com sempre, un plaer.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitja...
Dimecres que ve, més.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forma en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que segueix lluent el sol a la ciutat de Lleida. Fa fred, és veritat. Baixem sota zero de matinada, però ara ho parlàvem, ara ho comentàvem, que faci tan fred com vulgui. Mentre no tinguem boira, Lleida canvia molt la història, les coses com siguin. Va, que anem directes cap a les dues amb Veu de Dona, amb la nostra tertúlia. Avui ben acompanyats des del grup de Dones Lleida. Està amb nosaltres la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Des de App Lleida, ja sabeu, l'associació on tenim a totes les empresàries, emprenedores, autònomes, directives, des dels Pirineus fins a la Plana de Lleida, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Benvinguda, per cert.
Gràcies, fa dies que no venia.
Bueno, amb la Laia ens veiem ara cada 3-4 setmanes, igual que amb la Gemma, més o menys, però bueno, estem ben en contacte. I també està amb nosaltres la Cristina Cervera. Cristina, què tal? Bon dia.
Molt bona tarda a tothom.
No t'ha refredat ni res, eh?
De moment no ho porto bé, això.
No, mira... Ara m'he penedit de preguntar-te-ho, eh?
Ui.
Perquè, perquè normalment quan una persona diu no, escolta, estic molt bé a l'hivern. No m'he refredat. És qüestió de 24 hores. Però esperem que no, eh? Les coses com siguin. Estava escoltant ara, mira, la darrera falca de publicitat que hem escoltat ara, parlava d'educació i d'educació bàsicament, i estava pensant que aquesta setmana, el dilluns, això va passar sense pena ni glòria, jo sí que t'ho vaig explicar, però sí que és veritat que amb la voràgina del dia a dia, doncs, passa sense pena ni glòria, a no ser que siguis una mare o un pare que tinguis, doncs, canalla amb edat escolar, de primària sobretot, que hi ha moltes escoles que sí que ho van celebrar, va ser el dia escolar de la pau i la no violència. Les dues coses... Les dues coses s'han de dir, de la pau i de la no violència, perquè no és exactament una cosa el mateix que l'altra. I aquí en aquesta tertúlia n'hem parlat moltes vegades de si la solució és l'educació o no per molt dels mals que tenim a la societat avui en dia. Inconscientment o conscientment tendeixes a dir que sí, que l'educació és la hauria de ser la solució, però o no ho fem bé o alguna cosa falla, perquè hi ha moltes coses que ja fa molt temps que estan a l'educació i després no s'estan arreglant. Gemma, no sé si des del grup de dones Lleida i també teniu alguna activitat relacionada amb aquest dia.
Explícitament, com a grup de dones de Lleida, no l'hem treballat, hem acompanyat, això sí, en diferents processos o moviments que hi ha hagut o que hi ha a la ciutat sobre l'aturem les guerres. Hem pres una posició molt clara sobre la desmilitarització, però com a coordinadora d'ONG sí que s'ha treballat moltíssim el tema del dia de la no violència i la pau, i com tu dius, cal parlar-ne. No és el mateix l'absència de guerra que la pau, no?
Per això
violència n'hi ha de molts tipus, no? I llavors hi ha violències que poden ser, diguem, puntuals, personals, individuals, però després hi ha les violències estructurals i les violències estatals, que és les que pateixen bona part de la ciutadania, no? I llavors l'escola és un espai magnífic per apropar les eines necessàries perquè tant professorat com els alumnes aprenguin a treballar en contextos de resolució de conflictes a través d'eines de la pau i no només com a resposta immediata, sinó que es treballa de manera preventiva.
Però jo recordo en la meva època d'escola que ja ho fèiem, això. Per tant, què falla? És a dir, tota la gent adulta que estem avui en dia per aquí, doncs hem rebut aquests missatges a l'escola. És a dir, què falla? Falta formació al professorat? No es transmet bé? Per què? Hi ha molta agressivitat a la societat.
Bé, doncs mira, tu acabes de dir, un dels temes més importants és l'agressivitat i la violència que hi ha tant en els àmbits polítics com en el mateix... En els diferents contextos socials, estructurals i econòmics, no? Vivim en uns moments molt violents que, evidentment, els nens i les nenes absorbeixen, no? Les maneres que hi ha de resolució de conflictes. Llavors, no hi ha una fórmula màgica. Jo crec que aquí les escoles hi han de posar, diguem, molta teca, però sobretot n'han de posar també a casa, no?, i en altres contextos, però no per tothom és hi ha la mateixa facilitat. Però no es tracta d'un dia internacional, i això crec que tu has dit moltes vegades.
No,
es tracta del treball que es fa, i per exemple en aquest cas...
El dia és l'altaveu o el fer-ho visible.
Per exemple, en aquest cas es va fer visible les escoles de Lleida que van participar en aquest dia, no?, que van ser moltes, però els tallers de resolució de conflictes, diguem, i de com treballar doncs un llenguatge no violent, no? Feia molt temps que es portaven treballant a les escoles.
Laia Rosel, segur, igual que jo, que fa molts anys vas dibuixar una paloma.
Sí, és que anava
a
dir...
A l'escola, segur.
És que potser l'activitat més estesa en les escoles és fer alguna cosa amb palomes, no? Jo crec que és algo molt simbòlic,
no,
però...
El dia aquest de la pau i la no violència...
Ja no,
dibuixaves
ja
una... No, dic de la nostra època. Dic, de la nostra època sí, dibuixaves palomes i sorties al pati i aquestes històries.
Sí, fèiem una paloma entre tots.
I no sabies
tot,
ben bé el que estaves celebrant mosaic. Aquell dia, però... Bueno. Per això deia, no sé si falla la manera.
És que jo crec que no és... A veure, jo crec que això no és una cosa només de les escoles, com diu la Gemma, no? És una cosa que és de la societat en general. També és cert que de la nostra època ara, i jo crec que esteu d'acord amb mi, s'han catalogat altres tipologies de violència que abans és que ni siquiera existia, ni siquiera ens ho plantejàvem. I segurament hi havia el doble que ara, no? Llavors, com estem en una societat molt més desenvolupada i anem cap aquí... Cada cop hi ha més coses que generen violència o que són catalogades com a violència que anys enrere. És que la violència en el llenguatge, dubto molt que als anys 80 algú se plantegés si hi havia violència en el llenguatge Llavors, clar...
Clar, hi havia moltes coses que les donaven per fetes. Sempre s'ha fet així?
No, o que directament, pues per falta de potser hi havia altres problemes, o potser... jo era molt petita, lògicament, no sé com en aquell moment se veien les coses, però, lògicament, doncs, ara estem evolucionats i detectem moltes altres coses que l'evolució i que les persones amb raonaments i tal hem decidit catalogar com a violències. Que n'hi ha moltes, totalment d'acord. Que encara hi ha les primàries, pues, malauradament, les primàries que fa els anys 80 també hi eren, continuen sent i vull pensar que menys, però n'hi ha moltes. I està clar que ara les nenes, bueno, tenen més clar, o vull pensar que tindríem més clar que això, quan és no i quan és sí, amb moltes coses, o que pues, ara mateix a casa, si una persona està maltractada, tant psicològica com físicament, té molt clar que és un maltracte, que potser als anys 80 no es tenia tan clar. Vull dir, estic comparant fa amb 40 anys enrere.
Fa 40 anys,
que... Ara estava pensant, quants en tinc? 40, valen, 40 anys enrere.
A nivell d'història és no res, és molt poc, però ha passat moltes coses.
Clar, llavors hem après també, no?
Sí, sí. Cristina Cervera.
Bueno, sí que l'he pintat la paloma també. I a l'escola sí, fèiem el dia...
I la Gemma també.
Sí, clar.
No ho admetrà, però segur que deu ser la paloma.
No, per negar, jo dic que això no es fa molts anys, de pintar
colors. Abans ho fèiem.
Una cosa que, ara ja estic d'acord, o sigui, una cosa és la teoria, és la pràctica. Jo vinc d'uns valors de l'escola que, bueno, t'ho volen inculcar, i a nivell familiar o social, doncs, identificar-ho en pràctica, no? Però hem evolucionat, estem a un altre nivell i jo tinc 40 anys, torno a repetir, l'època quan jo estudiava, considerem uns valors més... No sé, tenim un respecte per a les persones. Potser no érem amb els professors, per exemple, érem més tolerants, intentàvem tenir més respecte pels grans. I la nova generació que actualment hi ha, com a reflexió dels joves que tu parles, dels nanos que estan a l'escola, que potser falta aquesta figura de respecte a la gent gran o que sap més de tu, un cert nivell, no?, superior a tu, i s'ha de respectar perquè potser has d'aprendre més d'aquestes persones i intentar, doncs, ser més tolerant, no? I ara els joves d'avui en dia, potser amb els professors, doncs, es reboten més o potser se creuen que ho saben tot i potser s'equivoquen, no?
Això només cal fer dues trucades a professors, bueno, a l'atzar i t'ho confirmaran.
Parlant d'educació, per exemple, a l'escola, no?
Que t'estiguin que t'ho confirmaran, que no hi ha respecte per la figura del mestre o la mestra, però insisteixo... Que això moltes vegades ve ensenyat des de casa.
Que això la família és
molt
important.
O mal ensenyat des de casa.
Sí, sí.
Perquè les famílies els hi costa respecte a la tasca d'un mestre, o una mestra. Per tant, la feina ja ve des de casa. Que això ho diem sempre.
Sí,
jo al final l'escola entenc que potser hauria d'existir pel tema de continguts i reforçar coses que hauríem d'ensenyar a casa. No per ensenyar coses que hauríem d'ensenyar a casa. És que si no tenen molta feina a l'escola i poques hores...
Sí, sí, molta responsabilitat.
No, t'ho dic, és que veiem, han d'ensenyar tot el contingut clàssic...
El currículum.
Però és que, a més, escolta, els hi demanem que ensenyin valors, que ensenyin no sé què... I tal.
Però això, bueno, es pot fer transversalment.
Que estiguin tot el dia a l'escola,
ja. Això es pot fer transversalment.
Però que no sé si és la tasca de l'escola...
Bueno, la tasca de l'escola és ensenyar també drets humans.
Sí, evidentment. Ah.
Jo, Ricard, considero que és la família la feina essencial que ha de fer. I a l'escola és un reforç, de més, però el valor que tu tens des de casa
però
és superessencial.
Però canviem llavors allò de l'horari de... vinga, dilluns a les 9 matemàtiques, a les 10 català, a les 11 castellà, socials i tal. Perquè, clar, haurem d'incorporar, doncs, una mica de... Jo què sé, a les 9 educació.
Valors.
No, però és que s'ha de treballar transversalment. O sigui, jo penso que tots els professors han de tindre incorporat, no?, que hi ha valors i hi ha drets que s'han de treballar transversalment. Tu, per ser professor o professora d'educació física, no vol dir ni que pugui ser ni racista ni masclista.
Oh, evidentment.
Ni... Doncs ja està. Doncs aquí anem, no? Que no cal fer una classe d'antiracisme. El que cal és que tot el professorat ho treballi. Llavors, jo, referent a l'escola d'abans, jo havia pintat coloms... he de dir que l'escola...
Pregunta, això és personal. On vas anar a l'escola?
Vaig anar a l'escola a la Sagrada Família de la Pobla de Segur.
Això. I... Uh-huh. Vale,
amb un internat.
Però...
Clar, al Pirineu ens van tancar les escoles públiques. Vull dir, no sé si ho sap la gent, però per parlar d'equilibri territorial, ens van tancar totes les escoles rurals i no ens van posar facilitats d'accés a les escoles públiques. Llavors, l'únic que se'ns va donar és l'oportunitat d'anar a uns internats.
No hi havia escola pública?
N'hi havia sort, però no hi havia transport.
No donava per tots, no?
Clar, no hi havia transport.
Ah.
Les carreteres en les que eren, sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Clar.
És que, Déu-n'hi-do.
I n'hi havia la Pobla de Segur, també. Bueno, a mi em pertocaven a sort, però no hi vaig poder anar.
Bueno, però vas anar a la Pobla de Segur.
Sí, una escola que, evidentment, amb els anys va canviar, ara ha desaparegut, per sort és pública completament, però jo he de dir que quan jo era petita era una escola, hi havia de tot, eh? Hi havia profes en els que jo els recordo amb molt carinyo.
I d'altres que no, com tots.
Però en si, l'estructura, no?, era profundament masclista, racista i classista, però profundament. Llavors, abans hi havia de tot.
Veure,
o sigui, el respecte...
Racista en aquesta època al Pirineu?
Sí, sí que ho era, i tant. A veure, jo anava a una escola on se'ns passava el potet del Domun, on se'ns ensenyava uns nenets desnutrits de l'Àfrica, i se'ns donava una imatge de l'Àfrica...
Però això sortia a la tele, també.
Sí, però que era completament irreal. L'altra és que van arribar unes nenes refugiades...
Això sortia a la tele,
ja t'ho dic. Van arribar unes nenes refugiades de Laos... És que era flipant com els tractaven, i la imatge que donaven al nostre davant, o el llenguatge que es tenia, fonamentalment les monges, eh? No vull dir tot el professorat. Llavors, hi ha de tot, però jo vull dir que abans, això del respecte, bueno, és relatiu. Es tenien moltes vegades respecte per la por, que no perquè el respecte es guanya. I l'altre, és veritat que avui en dia hi ha moltes altres violències que pateixen els joves, els nens, els adolescents, que no els hi són pròpies... I per el seu context, per l'edat, o que no haurien de ser en el nostre país, com els desnonaments, com tantes altres coses, i que això, al final, es trasllada en més agressions o més violència a l'escola. Llavors, per exemple, el taller que va muntar la coordinadora, o que va facilitar que es fes a les escoles, era tan fàcil com que escrivissi, o sigui, s'havia treballat dies abans, frases que amb ells els hi podien suposar que, bueno... que era violència. Evidentment, abans s'havia treballat que és el llenguatge violent, no?
I us va sorprendre el que van escriure?
En alguns casos, després d'haver-ho treballat del taller, no, va sorprendre gratament que identifiquessin com a violència, que és el que deia la Laia, el que ara són ja capaços de percebre com a llenguatge violent, vale, doncs. Que fa un temps no l'havien percebut. I moltes d'elles estaven vinculades al tema del gènere, de la cosificació... I del racisme, no? I està bé. I després es va, el dia dilluns, no? El dia aquest, es va construir com una mena de mur, que era amb les frases aquestes, que és el llenguatge, no?, que ens genera aquest mur, i s'obre una finestra en la que incorporaven noves formes de llenguatge o d'interpretar allò que els generava conflicte d'una manera més propositiva. I això es continuarà treballant, al llarg de tot l'any.
Una bona activitat.
Vull dir que ja no és la paloma, sinó que no. És molt més actiu per part dels infants per poder treballar aquestes eines.
És millor, sí.
Si les tindran a casa, que és fonamental, ni idea. Però com a mínim que a l'escola puguin tindre aquestes eines per poder-les després utilitzar amb els seus propis companys, no? I és complicadíssim.
Jo no anava a dir-te que segurament a casa... però perquè som d'una altra generació i nosaltres a l'escola no ho vam rebre ni al nostre entorn perquè no era ni habitual, nosaltres ens estem, jo crec que la generació dels millennials ens estem reciclant, no?, constantment, perquè som dels anys 80 i jo soc molt conscient de que hi ha un llenguatge molt inclusiu i tal, però perquè estic en aquest món i perquè m'hi he posat i, evidentment, doncs, perquè tens aquesta sensibilitat, però hi ha moltíssima gent de la nostra generació, que jo me considero encara jove, que no ho vam rebre, això, i que tu li expliques a una persona, com amics meus, doncs que s'ha de dir empresaris i empresàries quan escrivim, o no sé, mil paraules, que ara no me'n venen al cap, molt més inclusives, i te diuen, ah, sí? Clar, sí, és que nosaltres, que som els que tenim nens petits, molta clar. Informació, molt llenguatge, no el tenim, perquè no el vam aprendre i perquè potser no ens hem preocupat, també hi ha una falta de preocupació, està clar, però...
Falta de coneixement.
Coneixement, també. Doncs els nostres fills a casa no ho tenen. Està molt bé que des de l'escola ho ensenyin, perquè segurament aquests nens els ensenyaran als seus pares.
També.
No?
Perquè és més important, no?
Aquí sí que és feina de l'escola, perquè ells estan actualitzats constantment amb les tendències de violències, d'exclusió social, d'educació en general. Nosaltres no tenim l'obligació d'estar cada dia al dia de tot el que s'està fent.
Que això que dius tu, Laia, jo me trobo, la meva filla és molt petita, però la meva companya comenta, també jo no entenc el concepte de violència. Potser abans ho veiem com una cosa que no ho percebem normal i ara dius, hòstia, pues, per una cosa sèria, no? Que potser abans ho considerem normal. Aquest és el problema, no?
És que potser nosaltres hem tingut que fer el canvi de què era violència per nosaltres abans.
Sí,
era algo que representava un cop, una violència,
sí.
Algo físic.
Sí.
No? En el moment en què la violència... passe de la part física a la part de llenguatge, d'accions, no accions físiques d'això, sinó pues, el que has dit, un desnonament. Claro, hi ha tantes coses que són violència que potser necessitaríem un decàleg de què és violència, no? I tot ben explicat, perquè la nostra generació...
En tenim un cop o...
I nosaltres encara, eh?
Sí, sí, sí.
Els nostres pares ja ni te cuento.
Estava buscant ara això dels millennials.
Som millennials.
Som nosaltres.
No, perquè no sabia qui...
Però estem allà al límit,
no sabia qui éreu. Sou la...
Jo no, eh?
No, però
jo
ara
ja
he buscat.
80, perdó, jo ja no soc millennial.
No, mira, vosaltres sou la generació Y.
Què?
No, però som millennials.
Que és millennial.
Millennial. Ah,
però es coneix com generació Y. Sí. Jo soc de la generació X.
Jo també.
X.
Sí, i ara és la Z.
Jo soc X.
I ara hi ha un altre, té un altre nom.
L'Alfa.
Sí, l'Alfa.
Sí, generació Alfa.
A partir del 2000.
Mare de Déu. Mare de Déu. És que fixa't que li hem de ficar etiquetes a tot. Fins i tot el rang de naixements.
Bueno, perquè és una manera, no, sobretot en màrqueting, no sabia... de catalogar a la gent.
No sabia jo de quina generació era. Bueno, generació X, sona bé i tot, tu. No ho sé. Sona... Bueno, no
és curiós, és curiós.
Vosaltres sou de la Y. Nosaltres
som millennials.
Millennials, millennials.
En fi...
Que encara sona jove.
Jo em sento jove, ai, Ricard.
Escolta, això de sentir-se jove o no sentir-se jove, això és molt personal.
Sí, sí.
I ser-ho o no, doncs...
És molt biològic.
Sí, sí.
Sí, correcte.
Sí, perquè, escolta, jo hi ha coses que mentalment crec que les puc fer, físicament parlo, eh? Però després, a l'hora de la veritat, dius... Bueno,
pues ja no tant.
A veure, hi ha coses que no. Però vaja, que no anàvem per aquí. Escolta, que ens falta 5 minuts per arribar a les dues. Ja que us tinc aquí, que fa dies que no us veia, Laia Rogel... per canviar de tema, perquè el tema aquest de l'educació és un tema que a més està candent perquè ja sabeu com el conseller, doncs hi ha una... Bueno, entre sindicats...
Hi ha un drama.
I conseller, hi ha una cosa que no s'entenen i passen els anys i les generacions, el que dèiem, i bueno, l'educació està aquí...
El mur aquell que he dit jo que s'havia construït,
sí, sí.
No? El tenen també entre professorat i conseller.
Totalment,
sí, sí.
Totalment. No, dic, ja que tinc aquí, App Lleida, explica'm.
Mira, nosaltres ara...
Què teniu de novetats?
La setmana que ve comencem unes formacions amb xarxes socials que hem aconseguit una part de subvenció de la...
Ui, ja sé qui ho fas.
Amb la Laura.
Amb la Laura.
Laura Estadella, sí, com a professora, l'hem contractat. I una part de subvenció que hem aconseguit de polítiques digitals de la Generalitat de Catalunya i està orientada a tothom, dones i homes, vull dir, és totalment inclusiva. Formació en xarxes socials és 20 hores de formació, són 5 blocs, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Google My Business, tot. És obert a tothom, evidentment les nostres socis pues, tenen l'avantatge de que pues, ho tenen gratuït i les altres persones ho tenen a un preu que, per lo que he vist i entenc de tema de formació, m'han dit que està molt bé de preu. Mm-hmm. Llavors jo us animo que aprofiteu perquè la Laura Estadella és una gran professional, és molt bona i per això la vam contractar a Lleida. I comencem la setmana que ve, així que encara esteu oberts amb això.
Per cert, la legislatura a App Lleida, Laia Rogel, no sé quan et quede.
Ah, vale. Doncs...
No, és que ara m'ha vingut al cap, sí, dic, me sembla que és...
Al març.
És ara, no? Que
al
toca
març.
Aquest 2023.
Al març, sí.
I tenim primícia o no?
Tenim primícia? Bueno, encara no.
O no es pot dir?
Encara no.
No es pot dir? O sigui, però, bueno, és igual, no et pregunto res més.
Ja t'explicaré, ja informaré oficialment.
És que ara ja veig que l'has posat en un compromís. Però, bueno, escolta, que el març és ja, que avui
sí,
és 1 de febrer.
Sí, és ja.
Que això va rapidíssim.
És ja, sí.
Gemma Casal, Grup Dones Lleida.
Nosaltres estem hiperactives.
Hiperactives.
Sí, no, perquè la realitat no ens deixa.
No sé si sona bé, això,
La realitat no ens deixa estar tranquil·les. Bueno, nosaltres, així programat, tenim l'11 de febrer, que és dissabte, fem un seminari, però ja, jo crec que us en parlarem la setmana que ve, que el tindrem més lligat, i que és aquells espais doncs, formatius de reflexió i debat, que en aquest cas portem a la Mercè Otero perquè ens parli de el feminisme en la mitologia clàssica.
Ah,
Sí. De tant en tant fem alguna cosa que ens omplem una mica més enllà de parlar de violències.
Sí, sí. És que també és veritat que a vegades necessites un
parèntesi. Perdríem també, si no, la nostra essència com a organització, no?
Però vull dir que és que al final sí que hi ha coses que van malament, però no tot va tan malament.
Bueno, i necessitem parlar d'altres coses,
també.
Perquè si no avancem.
Molt bé. Cristina Cervera, tens en marxa un nou llibre?
Bueno, no, però ja, bueno, he fet una cosa nova del llibre que està traduït en castellà ja.
Ah?
La traducció està en castellà, estic pendent de publicació. A veure si per Sant Jordi tinc sort.
Ah, caram.
Sí, home, són dates, però això
estic,
ja...
Estic corrent a veure si podem fer-ho per Sant Jordi.
Vale, vale. Laia, què em dius?
No, que volia comentar, que m'ha oblidat, no sé si vau veure, la setmana passada vam presentar, juntament amb la Fundació El Barça, el programa Joves Futur Plus, que és un programa per a les empreses de Lleida, que App Lleida va organitzar, coorganitza juntament amb ells, perquè les empreses de Lleida agafin en pràctiques a joves extutelats de la Generalitat. I t'he de dir que nosaltres a La Pometa tenim un d'aquests nois uh-huh. i que m'estic gestionant perquè si no el puc acabar contactant jo, acabi buscant feina. Vull dir bueno. que aquest programa és molt xulo, ens va agradar molt i quan ens van explicar, doncs sí que vam, des d'App Lleida vam apostar per aquest programa perquè és el que sempre dic, és que si no entre tots remem, això no tira endavant.
Això estic totalment d'acord i crec que tothom
està donar oportunitats a...
Sí, des de les empreses.
És el millor perfecte. Que es pot fer.
Perquè també tinguem un bon punt de vista de les empreses.
No? Ningú ha dit que el tinguem dolent. Venim de les empreses que no fan el que han de fer.
Mira, no tots, no tots.
Pensa que darrere de les empreses sempre hi ha persones. I les persones sempre. Són bones i dolentes. Correcte. Per, i ja està. Vull dir, llavors és així. Doncs sap a què ens acostem a les 2 de la tarda, Laia Rogel, Gemma Casal i Cristina Cervera, que ha estat un plaer tornar-vos a veure.
Moltes gràcies.
Cuideu-vos força
del
fred.
Moltes gràcies.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2. Demà hi tornem. Fins llavors, que acabis de passar bon dimecres. Demà a les 12:20, aquí.